Quines fases ha de seguir un fàrmac abans d'arribar a la farmàcia?
A veure, perquè un medicament arribi a una farmàcia, passen moltes coses abans. En primer lloc, el primer, són unes persones que treballen en uns laboratoris i han de descobrir el medicament. Com es descobreix el medicament? Doncs la gent que està en els laboratoris, gràcies als donatius que fan els pacients ens donen mostres de sang perquè nosaltres puguem seguir investigant. Per exemple, una persona amb un tumor de fetge es submet a una biòpsia és un procediment on se li treu un tros d'aquest tumor. I el tros d'aquest tumor nosaltres el donem al laboratori. Gràcies a que el dona al laboratori, hi ha persones que agafaran aquest tros de tumor i ens separaran les cèl·lules una a una. Les cèl·lules són minúscules. Amb un trosset de tumor podem fer moltíssims experiments, fins que en algun moment una d'aquestes substàncies que han provat veuen que funciona, veuen que les cèl·lules dolentes deixen de multiplicar-se, i això és una senyal. Aquests experiments poden durar uns 4 anys. Això en diem descobriment del principi actiu. És a dir, el principi actiu és la part d'un medicament que funciona. Un cop passen aquests 4-6 anys, passa una fase preclínica. Aquesta fase preclínica, moltes vegades, els científics el que fan és ho estudien en models animals. Els models animals solen ser ratolins. Aquests ratolins tenen tumors molt semblants als que ja hem estudiat i se'ls dona el medicament o amb unes pastilles petites perquè se'ls puguin empassar o amb indiccions, i s'estudia si aquest medicament funciona amb éssers vius, perquè fins ara només ho havíem estudiat sobre cèl·lules. Volem saber si amb un ésser viu, en aquest cas un ratolí, funciona. I si té alguna alteració, perquè potser ho provem sobre un ratolí, aquest ratolí comença a tenir uns efectes adversos que no esperem. Llavors, tot torna enrere. Cada pas del descobriment d'un fàrmac pot tirar enrere. Si un pas no surt bé, potser tires 10 passos enrere. No sempre es va cap endavant. Tant hem de tenir molt segur que tot funciona bé abans de passar als assajos clínics. Aquí és on jo em dedico. Els assajos clínics és un cop veiem que en animals, en ratolins, aquest medicament no fa mal i funciona, ho anem a provar en persones. En persones que tinguin un tumor, en aquest cas, si hem fet una biòpsia del fetge, doncs un tumor al fetge, anem a provar aquest medicament a veure si també funciona. Llavors, durant entre 6 i 7 anys, aquest medicament, sempre i quan funcioni, estarà en assajos clínics. I si funciona, l'arribaran a provar gairebé unes 1.000 persones. Llavors vol dir que hi ha 1.000 persones amb aquell tipus concret de tumor i on es provarà. Els assajos clínics no només es fan a un hospital. Nosaltres, per exemple, a Barcelona hi ha uns 5 hospitals on fan assajos clínics. A Espanya n'hi ha moltíssim, però és que també nosaltres compartim resultats amb altres hospitals de tota Europa. Llavors, un medicament no només es prova en un lloc, sinó que es prova arreu del món. I arreu del món es converteixen les dades i ha de funcionar a tot arreu. Si en aquest cas veiem que el medicament ha funcionat millor que els que ja tenim, perquè clar, imagina't que apareix un medicament que sí, funciona, però ja n'hi ha un a les farmàcies o als hospitals que va millor, perquè podria ser, llavors aquest medicament no es comercialitzarà. Un cop això passa, passem a la fase de revisió i producció. Això ja és aquí, ja se m'escapa molt de les mans, però són papers, és burocràcia presentar-ho a totes les autoritats, perquè un medicament, perquè sigui aprovat, ha de passar per l'Agència Espanyola del Medicament, ha de passar per l'Agència Europea del Medicament, i molts grups d'experts en el tema han d'estar conformes de que aquest medicament es pot comercialitzar. I una vegada totes aquestes persones que ho revisen, que són experts en el tema, consideren que aquest medicament pot passar a comercialització, doncs passa a fabricar-se. Al final els medicaments es fabriquen en fàbriques i a partir d'envia a les farmàcies, si és un medicament de farmàcia. En el cas del càncer, normalment són medicaments que es donen als hospitals i s'enviaran als hospitals.
Quan tu veus un fàrmac que funciona, què en veu?
Doncs seguim investigant. Primer de tot, com heu vist, si un fàrmac funciona, passarà totes aquestes fases, però no tot s'acaba aquí. Una vegada un fàrmac funciona i està a les farmàcies o als hospitals, això no només en el càncer, sinó en qualsevol tipus de malalties, aquest fàrmac no deixa mai d'estar sota la lupa i sota investigació. Penseu que quan ens prenem un medicament i no ens senta bé, hi ha un organisme que es diu farmacovigilància, que aquests són un grup de persones que es dediquen a vigilar quins efectes adversos segueix donant aquest medicament. Un medicament que s'autoritza per comercialitzar-se, potser l'han provat 1.000 persones, però clar, un cop passa a les farmàcies, no se'l prendran només 1.000 persones, se'l prendran cents de mils, milions de persones, se'l prendrà molta més gent. Per tant, aquest medicament pot donar efectes adversos que no coneixíem perquè eren massa petits en aquell moment. I això segueix investigant. Hi ha els metges de capçalera, cada cop que troben un pacient que els diu mira, doncs jo m'he pres la pastilla vermella i després de prendre-me-la he tingut molt mal de cap, els metges de capçalera el que fan és ho deixen tot anotat i avisen a la gent de farmacovigilància. I a lo millor d'aquí uns anys el prospecte del medicament ja no té 2 pàgines sinó que en té 3, perquè s'ha detectat que pot tenir altres efectes adversos i es van afegint. Tot està en contínua actualització.
Quan heu tardat a trobar algun fàrmac?
És difícil aquesta pregunta, perquè trobar medicaments és molt difícil. Per exemple, abans us comentava lo de l'Omomic, que va funcionar bé en unes quantes persones. A l'Omomic, quan ens en vam adonar que funcionava, estava en fase d'assajos clínics. Però perquè aquest medicament arribés aquí, ja havien passat doncs, entre 4 i 6, més 1 i 2, doncs entre 5 i 7 anys. I llavors falta sumar-li 6 o 7 anys més fins que aquest medicament complet i tots els assajos clínics hi pugui entrar en revisió. Ja estem parlant de 11 a 14 anys. I a més, si li hem de sumar que es facin tots els papers, tota la burocràcia, que les agències ho revisin i aquest medicament es produeixi en unes indústries, doncs li sumes 1 o 2 anys més. Llavors, per poder dir que quan has tardat en descobrir un fàrmac, doncs pot ser des de 12 a 17 anys.
En algun moment t'has plantejat canviar de treball?
Sí. Ho m'he plantejat, perquè, bueno, jo visc a Manresa. Llavors jo vaig cada dia a Barcelona. Jo per arribar a la meva feina faig una hora de transport, 1 hora i mitja de transport públic d'anada i 1 hora i mitja de tornada cada dia. Llavors sí que m'ho he plantejat. A mi, si en un món ideal, jo m'enduria al meu hospital de Barcelona i me'l posaria a Manresa. I així estaria més a prop de casa. Ara no ho puc fer, per tant... Jo sóc conscient de que treballo a un lloc on veiem molts pacients, veiem molts medicaments nous, tenim molta... un dels hospitals on més tipus de càncers tractem i potser us diria que de tot Espanya on més medicaments es proven. Llavors sóc conscient de que a dia d'avui treballo a un dels millors llocs on podria treballar, però... no descarto mai que en algun moment no pugui tenir la capacitat d'anar i tornar cada dia de Barcelona. Llavors potser sí que em plantejaré buscar algun tipus de feina diferent, sempre relacionada amb la ciència, però més a prop de Manresa.
En cas de no ser científica, què t'hagués agradat fer?
Jo, si no hagués sigut científica, a veure, jo sempre he volgut, quan tenia la vostra edat, jo volia ser cantant. perquè en el seu moment, ara suposo que tots coneixereu Eufòria. Doncs jo en el seu moment, quan tenia la vostra edat, feia un que es deia Operació, que també el tornen a fer ara. Llavors, jo volia ser cantant. També vaig voler ser periodista durant un temps, ja que m'agradava molt també poder explicar les coses que passaven, i també em vaig plantejar ser mestra d'escola. Així, si em voleu fitxar, i els meus profes ja m'ho direu, eh? Però si no fos científica, no sé què et dedicaria.
Quins hobbies tens?
Com a hobbies, soc una persona que m'agrada molt la muntanya i m'agrada fer escalada. També tinc un grup d'amics que sempre anem, cada cap de setmana anem a la muntanya, ens dediquem, bueno, ells corren, jo intento seguir-los, doncs fem un mal que es diu running, que està també molt de moda el running, i això, com a hobby, jo us diria que m'agrada l'aire lliure perquè treballo en un hospital tot el dia, al final l'hospital és un lloc molt tancat, no surto de l'hospital en un dia, jo penseu que arribo a les 8 del matí fins a les 4 i pico de la tarda i jo no surto de dins de l'hospital. Llavors, quan acabo la feina, el que m'agrada és poder estar fora, sempre quan no plogui, perquè Déu m'hi ve últimament. Llavors, el meu hobby també és veure el Barça, amb la meva parella, que sempre mirem el Barça. I aquí a Manresa hi ha també molta afició del bàsquet i també anem al camp del bàsquet Manresa a veure-ho de tant en tant.
Què recomanaries als nens i nenes que volen ser científics o científiques?
El primer de tot és buscar una feina que us agradi. És a dir, hi ha una frase que diu que si treballes allò que t'agrada no hauràs de treballar mai. A mi passa una mica això. Llavors, sobretot, la ciència és un món complicat, és un món estressant, on tothom està esperant que hi hagin resultats, i com heu vist, els resultats no arriben ràpid. La ciència és un procés molt llarg. Llavors, és important que t'agradi la teva feina i que tinguis paciència perquè això pugui arribar. La paciència és la mare de la ciència. Aquesta frase feta, potser l'haureu sentida, però és que és veritat, veritat, veritat. I per últim, tots els camins porten a Roma. Amb això què us vull dir? Si feu memòria, i abans us he explicat que jo volia ser metge, però que la selectivitat em va anar fatal. Però vaig trobar la manera de buscar un camí que em portés a una feina on pogués col·laborar amb la investigació contra el càncer. Ja per dedicar-se al món de la ciència, però crec que són aplicables en molts altres sentits.
Molt bé, no? Fem un aplaudiment i donem les gràcies. Marta, moltíssimes gràcies, per la teva dedicació i per aquest temps que ens has donat. Un regal.
Gràcies.